Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És dilluns, és 20 de novembre, el dia en què sabem que a partir de demà puja el preu de la bombona de butà fins als 14,45 €. Puja 30 cèntims, i costa ja 2 € i escaig més que ara fa un any. Fantàstica pujada, just quan comença el fred, però si vostès disposen de la calefacció elèctrica, doncs em sap greu, tampoc poden respirar tranquils. Atents, perquè el preu de la llum arribarà avui als 80 € per megawatt hora entre les 8 i les 9 del vespre. Una hora perfecta per no posar la calefacció, veritat? Diuen que el consol és que en el tram de 4 a 6 de la tarda el preu per megawatt se situa en els 62 €, si és que això pot ser consol. Dotze i 21, com saben, cada dia hi posem una mica de música al dia i avui no podia ser d'una altra manera. Aquest cap de setmana ens ha deixat Malcolm Young, part de AC/DC, per tant, avui ens deixaran que soni una mica aquesta cançó. Hey, say, hey. Avui al programa repassarem tota la informació de les nostres comarques. Els convidarem també, com cada dilluns, a descobrir projectes emprenedors de les nostres comarques. Avui, a l'Espai Talent, amb denominació d'origen, coneixerem a fons Surprise, plan sorpresa, que sabem només amb 48 hores d'antelació. Estiguin atents per saber com funciona. A l'Espai Sibarita, atents també a la cervesa prioratina Zitum. I a partir de la una, coneixerem de prop els vins del celler Joan d'Anguera, de Darmós. En la darrera mitja hora de programa també agafarem la Nacional 240, ja saben, per parlar amb Cope Lleida. Avui parlarem sobre inserció laboral per dones que han patit violència de gènere. Els acompanyarem en directe fins al punt de les 2 al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i ja saben que siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu amb Maria de Serveis. Anem primer a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Alba López. Molt bon dia.
Bon dia. Avui a Tarragona, cels clars amb alguns intervals de núvols alts. Les temperatures aniran en ascens a l'interior i amb pocs canvis al litoral. Arribarem avui als 18 graus al Vendrell, Gandesa, Tarragona i Reus i als 22 a Tortosa. Pel que fa al vent, bufa fluix i de direcció variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Això sí, els hem d'explicar que una persona ha mort atropellada per un tren de mercaderies aquest matí pels vols de les 9. L'atropellament s'ha produït entre les estacions de Vilaseca i Reus, a Bellicens. De moment es desconeixen els detalls exactes dels fets, però sembla que un tren de mercaderies hauria atropellat un home. Durant gairebé 2 hores s'ha circulat per via única entre aquestes estacions i això ha comportat retards superiors a mitja hora a les línies RT1, R14 i R15 de Rodalies. Poc abans de les 11 del matí es restablia la circulació habitual. I arrenquem amb successos. Detingut un farmacèutic de Reus i el seu germà per estafar quasi 600.000 euros al CatSalut manipulant receptes. Presumptament ho van fer durant un any. Canviaven els medicaments prescrits per altres més cars o bé modificaven la quantitat prescrita falsificant la signatura del metge. Des de setembre de 2016 aquesta farmàcia de Reus estava estafant el CatSalut a partir de la falsificació de receptes oficials que un metge preparava per a pacients d'una residència geriàtrica. Els detinguts comptaven amb un local clandestí des d'on falsificaven les receptes i es preparaven els medicaments per controlar tot el procés de la recepta. Durant els escorcolls es van intervenir 3.700 receptes del CatSalut, entre falsificades o susceptibles de ser-ho, i més de 700 capses de medicaments caducats barrejats amb els no caducats. També s'investiga els dos detinguts per la presumpta comissió d'un delicte contra la salut pública, ja que quan es preparen els blisters personalitzats no arriba a les residències ni la capsa ni el blister original dels medicaments on consta la data de caducitat. Tant la farmàcia de Reus com el local d'Esplugues han quedat precintats pels Mossos. Els detinguts estan en llibertat amb càrrecs. I un jove de 23 anys ha mort en caure d'una alçada de 15 metres mentre feia una via ferrada a Montblanc. L'accident va tenir lloc al voltant de la una aquest diumenge, a les Vernes de Rojalons. Malgrat les maniobres de reanimació, no es va poder fer res per salvar-li la vida. El noi és de Barcelona, es trobava amb un grup de 8 amics en el moment dels fets. I encara en successos, un nen de 5 anys està en estat greu després que dissabte es va precipitar per un quart pis a Reus per causes que encara s'investiguen. Segons els Mossos, els fets van passar quan va caure per un pati interior en un habitatge del carrer Banys. Va quedar malferit amb un politraumatisme. Una veïna se'n va donar i va trucar al 112. El van traslladar ràpidament a l'Hospital Sant Joan de Déu. Segons fonts de l'hospital, el nen es troba ara a l'UCI amb pronòstic reservat. La policia ha iniciat ja la investigació i ha pres declaració a possibles testimonis per esclarir les causes de la caiguda. Segons algun d'aquests testimonis, en el moment dels fets, la mare del nen era a la dutxa. I els expliquen també que 5 refugiats sirians han arribat en les darreres hores a Tarragona en l'últim acolliment que ha fet Espanya dins el programa de reassentament de sol·licitants d'asil a la Unió Europea. En total han estat 214 persones, 122 menors d'edat, i 5 d'elles són ja a Tarragona. La família siriana arriba des del Líban després d'haver estat a un camp de refugiats. Des de la seva arribada els atén un equip de 4 persones, un psicòleg, un traductor, una educadora i una treballadora social. Se'ls ha instal·lat a un dels 8 pisos que Creu Roja té a la ciutat de Tarragona. L'aprenentatge de l'idioma serà un dels primers punts a tractar, també assessorament i acompanyament jurídic en la seva sol·licitud de protecció internacional. L'entitat els ofereix a partir d'ara aquest suport jurídic, inserció laboral, atenció psicològica, a banda d'ajuts per al lloguer i cobrir les necessitats bàsiques, salut, farmàcia i escolarització. Durant el 2016, 25 persones van ser ateses a Tarragona en primera acollida. I els expliquen també que uns 180 voluntaris de Càritas han participat aquest cap de setmana a Salou en una jornada de formació de la diòcesi de Tarragona. L'organització alerta d'una greu cronificació de la pobresa, no només pel que fa a aliments i a roba, sinó que va més enllà. Ho ha explicat Francesc Roig, és director de Càritas Diocesana a Tarragona.
La pobresa, a veure, després de la crisi, és com si haguéssim tingut un terratrèmol. Sota les runes encara tenim persones afectades per la situació. I ho dic així, en aquest sentit, lamentablement metafòric, però la realitat és dura. Tenim una pobresa cronificada, que no només és d'aliments o de roba, sinó que és una pobresa ja institucionalitzada en l'estructura social. Vol dir, tenim joves sense treball, tenim joves amb sous molt baixos, escassos, amb contractes deficients, i per tant aquesta situació dona poques perspectives de futur per a la societat que desitgem.
Des de Càritas apunten que hi ha hagut una recuperació econòmica, però que els voluntaris no la troben enlloc a peu de carrer, i és que el nombre de persones que atenen no ha baixat. A Catalunya hi ha 12.000 voluntaris de Càritas, 1.600 dels quals hi col·laboren activament a Tarragona. I pel que fa a la ciutat de Tarragona, avui sabem que la pista de gel s'instal·larà a les Gavarres aquest any. Deixa, per tant, la plaça Verdaguer i la ciutat es queda sense un dels elements típics de la campanya de Nadal. La pista s'instal·larà al pàrquing de les Gavarres, ubicat a la part superior del carrer Josep Maria Folch i Torres. Obrirà el dia 1 de desembre i ho farà acompanyada d'un altre element que fins ara no s'havia vist a les festes de Nadal a Tarragona. És un tobogan de 4 carrils i 6 metres d'alçada. Caldrà veure ara com respon el comerç del centre de la ciutat al desplaçament de la pista de gel. I arribem al punt de 1:45 amb una bona notícia. Arrencat ja la temporada de calçot a Valls amb una previsió de produir 13 milions de cebes, segons la indicació geogràfica protegida Calçot de Valls, que aglutina una cinquantena de pagesos de quatre comarques, de l'Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès. Es calcula que la resta de productors no inscrits en aquesta IGP poden recollir uns 60 milions més de calçots, encara que no estan etiquetats amb aquesta indicació. Alguns restaurants de la zona ja ofereixen des de fa setmanes els calçots més primerencs als seus clients. Escoltem el secretari de la Cambra de Comerç de Valls, en Rafael Castells.
A partir d'ara, doncs, són diversos els restaurants de l'àrea de Valls que ja fan calçotades amb els primers calçots tendres de la temporada, precisament a Valls, que és la ciutat d'origen de la calçotada. I s'espera que hi hagi una bona temporada. Els més de 50 restaurants de la comarca de Valls que fan calçotades. Entre restaurants, masies particulars i altres estaments que belluguen al voltant del calçot i de la calçotada, doncs s'espera que això porti un moviment d'entre 10 i 12 milions d'euros de novembre a abril.
La jornada gastronòmica del calçot obrirà oficialment temporada el proper 25 de novembre. I per acabar, un apunt d'esports. Victòria del Nàstic 1-2 davant el Numància aquest cap de setmana. Victòria imprescindible per no caure en posició de descens. I pel que fa al Reus, empat a casa davant l'Albacete en la jornada 15 i molt pendents de David Querol, que es va lesionar el genoll dret al partit. Sembla que té els lligaments afectats i podria haver de fer una aturada important abans de tornar al camp. Amb això arribem a les 12:31 minuts. Ens aturem només 2 minuts per la publicitat i continuem.
No podré jugar al pádel, me duele mucho el codo.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
¿Tienes ya todos los juguetes para Navidad? ¿No? Pues date mucha prisa, porque solo hasta el 28 de noviembre en la juguetería del Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes del catálogo. Aprovechalo y recuerda que en el Corte Inglés te envolvemos los juguetes para regalo completamente gratis. También en nuestra web, en el Corte Inglés, nos gusta la Navidad.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Algunos lugares tienen gastronomía, otros paisajes, otros playas, otros vida nocturna y otros lo tienen todo. Ven a conocer Oaxaca, patrimonio de la humanidad, y descubre sus maravillas viajando con la mejor compañía y pagando tu viaje en 3 meses. Oaxaca lo tiene todo. México, un mundo en sí mismo. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
Creus que has de demanar la peritació psiquiàtrica? Reclama. Reclamació de danys corporals. Vine a veure'ns i t'assessorarem. Estem a l'Avinguda de Sant Jordi 29 de Reus o truca'ns al 977 95 81 47. 977 95 81 47. A Reclama, lluitem pels teus drets. Informa-te'n a la web reclamagrup.com.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Doncs 12:34, és dilluns, aixequem persiana al programa, continuem amb aquest espai de talent amb denominació d'origen, ja saben, aquí busquem projectes, històries que ens agraden arreu de les nostres comarques, i avui els proposo un pla força interessant, un pla sorpresa, que descobriran només 48 hores abans de dur-lo a terme. No està malament la idea, no? Sorpresa, una mica d'adrenalina. Doncs això té un nom, es diu Surprise, i ha nascut a Tarragona, i m'acompanya avui a l'estudi en Jaume Polo, que és el CEO de Surprise. Què tal, Jaume? Bon dia.
Bon dia, Mònica.
Moltes gràcies per venir.
A vosaltres.
Escolta, ho dic bé? Surprise?
Genial.
Surprise, no? És amb Zeta.
Amb Zeta,
avui sí. La cosa va de Zeta, perquè després tenim una cervesa del Priorat que es diu Zitum, o sigui, això és una senyal avui. Tota sí. La cosa va de Zeta. Explica'm quan i com comença aquest projecte. A veure, com comença aquesta idea a prendre forma?
Va, nosaltres, el meu soci i jo, l'Albert, i vam començar amb aquesta idea doncs, cap allà al febrer, o cosa així, i vam pensar doncs, que era una forma divertida de fer coses en la qual també te facilita fer-les perquè no has de pensar res, només has de seleccionar i ficar-te una data. I llavors va ser com que, ostres, si la meva parella no, o em fa una sorpresa i em porta a fer alguna cosa, doncs per què no fer-ho de la forma fàcil que pugui fer Surprise, no? I així vam començar el febrer, vam començar a desenvolupar la plataforma online i vam llançar al juny. Mhm. De fet, la sorpresa era més forta que ara, diguéssim, perquè abans només podies fins a descartar 3 categories de les 8 possibles que teníem i ara doncs, ja tenim els packs concrets en els quals doncs, ja saps més o menys el que et pot tocar, no?
Clar, exacte. O sigui, tu pots triar, de fet, això és que em sembla molt bona idea per regalar, però també per un mateix,
sí,
no?
Sí, i tant.
O sigui, és que això...
Exacte.
Perquè jo si ara entro, els dic el web, per cert, és www.surprise.com, jo he entrat a tafanejar i hi ha diferents packs, no? Puc fer una cosa més tranquil·la, una cosa més d'aventura, no? Gastronomia, exacte. Bellesa, hi ha una mica de tot.
Sí, és per això, és per tots els públics al final, no? Ja siguis jove, siguis gran, ja siguis home, dona, el que t'agradi, doncs escolleixes el teu pack o fins i tot el regales. I també hi ha la possibilitat de regalar Surprise sense seleccionar un pack, és a dir, tu fins i tot pots dir li passo la pilota, diguéssim, sí. al que li regalo Surprise i ell que escolleixi dintre dels packs que hi ha disponibles el que ell vulgui.
Vale, per exemple, anem a posar un exemple pràctic. Va, jo sóc molt amant de la gastronomia, no, uh-huh. Jaume? Llavors sí. Jo entro a Surprise i tinc diverses opcions,
exacte.
No?
Exacte, precisament amb gastronomia tenim fer només un gastronomia 100% o ho pots combinar, doncs, per exemple, amb una activitat de benestar, amb una activitat d'aventura, amb una activitat cultural i fins i tot ara també podem combinar amb activitats d'escapades, no? Amb una nit d'hotel o fins i tot spa més nit d'hotel, més sopar.
Mm-hmm. Per tant, jo puc triar específicament el que vull.
Exacte.
Però jo sabré des del primer moment on he d'anar, on m'envieu?
No.
O no?
Ah, no.
Ah, aquí ve el truco.
Aquí va el truco una mica. Nosaltres fem seleccionar una data, les persones que som, i un lloc en el mapa. Llavors, a partir d'aquest lloc on tu vulguis anar, nosaltres ens obrim la possibilitat de fer-ho a 50 quilòmetres al voltant. No? Mm-hmm. Per què? Doncs perquè no sempre, segons les dates, sempre hi ha disponibilitat, no hi ha tots els proveïdors o tots els serveis que podríem oferir, no? I que fossin interessants, perquè nosaltres sempre enviem a llocs que tinguin un plus, no? Per exemple, doncs, fer una sortida en català amb degustació d'ostres i cava, no?
No està malament, tu compro, va.
Llavors, doncs per això, sempre obrim una mica el radi per tal de que es pugui, doncs, que no, tu no sàpigues el què, perquè si jo al final agafo el carrer Llobera de Reus, ostres, és clar, molt probable clar, que sàpiga clar. Que em toc.
Llavors jo puc triar evidentment les dates, no? Perquè de saber més o menys, doncs, mira, a mi em va bé aquest cap de setmana, no? Posem que jo busco una experiència gastronòmica per dissabte, llavors tu dijous m'avisareu de mira.
Exacte, dijous al matí t'enviarem un correu amb el que has de fer, on has d'anar, què has de portar, perquè també hi ha un component sorpresa en el qual que tu podries esperar-te fins a l'últim moment de saber el que fas, no? Nosaltres t'enviem on has d'anar exactament i allí doncs ja pots descobrir el que vols fer. Uh-huh. Si no, en el mateix moment que reps el correu pots veure quines activitats t'han tocat.
Uh-huh. Hem parlat, jo he posat l'exemple de la gastronomia perquè diuen que la cabra tira al monte, sí. Jo he posat aquí, estic veient de fet entre les, al vostre web a surprise.com, no? Allò el top 5 de sí. Les coses que més demanda tenen, no? Veig que hi ha el menú gourmet, veig exacte. Que no sóc sola, l'escapada gourmet, això que ens deies, menú amb una nit d'hotel, no? Uh-huh. També un tractaments de bellesa.
Sí, bueno, tractaments com a tal, no? Sinó més que seria més de relaxació relaxació.
Ah, de relaxació, d'acord. Sí, perquè veig aquí activitat relaxant i activitat gastronòmica, aquesta també m'agrada força.
Sí, és una de les més venudes.
La gent ara dirà, sí, això són els packs, no? Que ara s'han posat molt de moda en els darrers anys, aquests packs que tens una oferta molt àmplia per triar. Però, senyores i senyors, aquí la cosa està en que el Jaume i companyia triem per nosaltres.
Exacte, perquè sí, és així i és, la veritat és que és una de les altres coses que ens va fer tirar endavant, no? Perquè veiem, ostres, és que a mi m'han regalat això i no sé què fer, no sé, el tinc allí perdut i a vegades alguns fins i tot caduquen.
És veritat.
D'aquesta manera no penses què fas, dius, mira, agafo un dia, me'l reservo i clar, el que nosaltres sempre fem és donar, que són experiències de qualitat, el que no donarem és anar a qualsevol lloc.
Aquí vaig jo, perquè aquí hi ha un test de qualitat previ que suposo que heu de fer, que jo m'ofereixo si necessiteu fer aquests tests de qualitat. Clar, però a vegades això passa amb uns packs. Tu vas allà, clar, tot sembla molt maco, però arribes i dius, pues és una mica cutre.
Sí, sí, a més...
Aquí hi ha la selecció prèvia vostra, no?, de una garantia.
Exacte, nosaltres, i a més amb aquests packs o amb altres webs d'aquestes de grans descomptes i tal, sempre ningú et regala duros a 4%. No ens enganyem. I nosaltres, evidentment, no ho fem ni tenim intenció, perquè la gràcia és que tu no hagis de gastar tot aquest procés i fins i tot si vols descobrir coses noves també t'ho oferim, no? És a dir, al final et portem a llocs especials. Sempre busquem que més o menys el preu sigui exacte, que hagis anat tu personalment a aquell lloc, que ho facis per nosaltres. És a dir, més car no et sortirà, però tampoc et dic que més barat, perquè no té cap...
Clar. Els preus, evidentment, depèn de cada experiència, no? Veig aquí, doncs, des dels 60 euros fins més enllà, quan és una cosa que implica, doncs, nit de, no?, estar en un hotel, etcètera, no?
També pots anar a esquiar, si vols, ara, ho hem incorporat ara aquest mes, i el més barat és 29 euros per persona, que seria el tema de benestar, no? una experiència relaxant.
I estic aquí veient, tinc el vostre web davant, i ara ja, clar, estem a les portes de Nadal i ja ens feu allò, està per categories, Regals de Nadal per home, per dona, per pares, o sigui, això ja és fantàstic, no?
Sí.
Ens feu la feina bruta.
Exacte, sí, perquè ja arriba, la gent ja s'està posicionant a Nadal, les llums del carrer ja s'estan ficant i nosaltres pues, no som menys i aquí estem, no?, preparats per ajudar a qualsevol a fer el regal.
Clar, per tant, regal sorpresa per un mateix o per altres, que a mi això de fer-ho per un mateix també em sembla molt bona idea, perquè jo, en el fons, sempre he volgut que em diguin això de, mira, fes una maleta amb roba d'hivern que no saps on aniràs.
A mi també.
Sempre m'ha agradat allò. Aviso a navegat, si m'estan escoltant, no està malament això.
No. Sí, de fet és que clar, t'estalvies pensar i buscar ara hotels, buscar llocs per sopar, aquí no hi és, aquí no hi ha lloc, aquí no m'agrada, tal. Nosaltres sempre, evidentment, amb gastronomia és una cosa que tenim molt en compte, és sempre obrir la possibilitat a que tothom pugui menjar, no? Imagina't que portem algú a un restaurant de sushi i no li agrada això.
Clar.
No ho farem, evidentment. No,
suposo que a l'hora de demanar l'activitat fem una mica de test previ, no? De preferències...
Bueno, hi ha un apartat d'observacions en el qual tu pots ficar el que vulguis i així que tinguis al·lèrgies, no? Perquè pots tenir al·lèrgies alimentàries o... Mira, és que em fa por horrible anar amb cavall. A mi no em portes a portar cavall perquè em moro, no? Doncs és aquestes. I aquí ho pots fer. Llavors això sempre és el que deia, no? I en els menús, per exemple, de gastronomia sempre trobaràs carn i peix, perquè si a un li agrada una cosa, a una altra.
Per tant, jo crec que estem donant aquí moltes idees de cara als propers dies que venen, sorpreses nadalenques, però escolta, per aniversaris, no? Per sorprendre perquè sí, que això també
està molt bé.
Sí.
No saps què fer el cap de setmana, fem un surprise i ens oblidem.
Exacte, de no sé què fer, doncs mira, els de surprise els busquen el pla, no? Nosaltres fem unes premisses, ens busqueu el pla. Quant temps d'antelació hem de contractar-ho? Això és important, també.
Doncs ara estem en 5 dies, doncs.
Ah, molt bé.
Dir, avui ja podries fer pel dissabte, el que passa que demà ja només pel diumenge.
Clar, o sigui, avui ja tens, si volen buscar pla per dissabte, doncs avui ens hi posem, 3w.surprise.com. Tot això ho gestiono des d'aquí, des de Tarragona, Jaume, no? Des d'on us arriben les peticions, no? Perquè fa uns mesos que esteu en marxa.
Bé, vam començar a Tarragona i vam obrir, no sé si a l'agost o així, cap a tota Catalunya. I ara ens arriben doncs, des de Barcelona, Lleida... Sí,
de moment l'àrea de treball és tot Catalunya.
Sí.
I hi ha plans d'expandir-ho, això?
Sí, hi ha plans d'expansió. De cara a l'any vinent, doncs, intentar doncs, fer el salt a Madrid, València, aquestes serien la ciutat Bilbao, també. Aquestes serien les zones que ens interessaria primer doncs, expandir-nos.
Molt bé, doncs escolta, haurem d'estar molt atents a Surprise, aquest factor sorpresa, el factor Surprise, a partir d'ara, no? S'haurà de dir així, jo, doncs vinga, va, en 48 8 hores et diuen que has de posar la maleta i a disfrutar, no? Mm-hmm. O et diuen, mira, demà tens un massatge.
Doncs
escolta, amb els dies que portem que són tan estressants...
Exacte, no, sí, sí. És, al sí. final tot ha de ser més fàcil de fer i nosaltres posem la nostra proposta. No?
Uh-huh. Equip, quanta gent sou al projecte?
Doncs som dos socis i a l'equip ara estem treballant 6 persones.
Uh-huh. O sigui que la cosa ha crescut en molt poc temps, eh?
Sí,
va bé.
Sí, sí, hem fet molts canvis, hem introduït noves funcionalitats, com el tema dels packs, no? I recalcar packs en concret, etcètera, i hem ampliat l'oferta.
Uh-huh. Doncs escolta, Jaume, t'agraeixo molt que hagis vingut aquesta estoneta a presentar-nos Surprise, tothom que entri a tafanejar, i si m'estan escoltant amics familiars, doncs jo sóc una víctima ideal, per a aquest tipus de plans. Que us vagi molt bé i escoltar les novetats, ens les vens a explicar.
Molt bé, moltes
gràcies.
Bé.
Gràcies. Herrera en Cope. Cope Tarragona. Estàs informat. Herrera en Cope. Cope Tarragona. Estàs informat. Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta, espacio único delante del mar para celebrar su cena o comida de empresa en salones exclusivos y privados. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Su comida o cena de empresa en Restaurant La Goleta, Platja de Capellans de Salou. Reservas al 977-383566.
Sibarita.
Vinga, seguim amb més temes al programa, seguim amb aquesta missió del nostre Sibarita, del nostre Carlos Montagut, de triar els millors productes de les comarques de Tarragona que vagin passant per aquesta secció. Són productes innovadors alguns, altres amb molta història, però sempre pensant doncs, en qualitat i en originalitat. Avui la nostra ruta ens porta fins al Priorat, fins a Falset, però no es pensin que venim a parlar de vi, o d'alguna manera sí, ara ens ho explicaran, perquè tenim sobre la taula la cervesa del Priorat, Zitum. Crec que ho he pronunciat bé, ara li pregunto al el seu creador, l'impulsor del projecte, el Gerard Llaurador. Gerard, molt bon dia, gràcies.
Hola, bon dia.
Ho he dit bé?
Sí, ho has dit molt bé.
És Zitum, eh? Sí. Zitum Priorat Beer, o sigui, la cervesa natural del Priorat. Perquè
correcte.
Zitum, exactament, què vol dir?
Zitum vol dir vi d'ordi en antic egipci.
Ah.
I llavors, com que volíem unir una mica el món de la cervesa i del vi, per això vam triar aquest nom.
Clar, per això et volia, deia jo que no venim a parlar de vi pròpiament, aquí ho fem al programa cada dilluns, també tenim el nostre espai de vins, però avui sí que d'alguna manera aquesta cervesa té una base, no?, que és el vi del Priorat, en aquest cas.
Sí, bueno, no exactament, més o menys, o sigui, utilitzem, per fer aquesta cervesa, utilitzem una mica de most del Priorat. Sí, correcte.
Mm-hmm. O sigui, que d'alguna manera, no?, aquí sí. El Priorat, no es podia escapar al projecte de tenir relació amb el món del vi.
Exacte.
Ara parlarem de què hi ha dins d'aquestes ampolles, que per cert el Gerard ens ha portat moltes ampolles, ara pujarem la foto al nostre compte de Twitter. Com neix aquest projecte? A veure, explica'm una mica. Com
pues,
i quan?
Mira, aquest projecte va començar a l'any 2011 i bueno, neix de 3 amics que pertanyem al món del vi, vull dir, els tres som enòlegs, però que ens agrada molt la cervesa. I llavors és un projecte que neix una mica amb la il·lusió d'unir tècniques i experiència i coneixements del món del vi aplicat al món de la cervesa artesana, que era un món que ens apassionava.
Uh-huh. És la primera cervesa que es fa amb aquest most, no?, amb essència de vi. On coneixeu d'altres?
Hi havia una que ja no hi és, que precisament també estava ubicada al Priorat, que era Garnacha Beer, però aquesta, malauradament, ja no es fa. I, bueno, quan nosaltres vam començar el projecte, ells també tot just estaven començant, però, bueno, ara de moment només estem nosaltres.
Mm-hmm. I, escolta, explica'm una mica, això va començar, potser, una mica, no?, això, com, mm-hmm. doncs, com un divertimento, no?,
sí.
entre amics, i ha acabat sent un projecte, us dediqueu exclusivament a això o continueu fent altres coses?
No, continuem fent altres coses, de moment això no ens dona per viure ni molt menys,
bueno,
és un hobby.
Fem vi, no?, en aquest cas, us dediqueu
sí,
els tres al món del vi.
Sí, al món del vi, exacte. Però malauradament el món de la cervesa de moment encara no ens dona per viure, és més un hobby de moment, Però bueno, un hobby que ha sortit força bé, que no pas una dedicació plena.
Ara t'anava a dir, està sortint força bé, no? Perquè sí, ja porteu uns quants anys rodant amb això i el que quede.
Sí, de fet, bueno, el 2011 comencem una mica el projecte, comencem amb proves, perquè realment per fer una cervesa artesana necessita, hi ha moltíssimes variables, llavors això necessiten moltes proves. Vam estar quasi bé 2 anys fent proves i va ser l'any 2013 que vam llançar la primera producció, bueno, la primera producció en gran, podríem dir.
Uh-huh. Ara hi haurà gent que ens estarà escoltant i dirà, mira, uns altres que fan cervesa artesana, escolta, sí, no? Perquè darrerament hi ha com un boom. Explica'm per què Zitum és diferent, què la fa diferent?
Bueno, pues, bàsicament, el tema aquest d'unir el món del vi en la cervesa, el que la fa una mica diferent, no és una wine beer, que n'hi ha moltes en el món, sinó que hem agafat tècniques com, per exemple, utilitzem llevat que s'utilitza normalment en vi, val? Per fer la fermentació de la nostra cervesa. Llavors, altres tècniques, pues, per exemple, en vi es fa servir de ficar xips de fusta dins de la fermentació. Nosaltres també fem això amb cervesa. Sí, és una de les tècniques que es pot utilitzar. I també hi fiquem en la primera fermentació flor de vinya del Priorat. Uh-huh. No? I llavors és en segona fermentació, perquè les ampolles, la cervesa artesana fa una segona fermentació en ampolla, i és en aquesta segona fermentació on, en vez d'afegir sucre perquè fermenti, afegim una mica de most de raïm i una mica de mel de Gratallops, d'un apicultor ecològic que hi ha a Gratallops.
O sigui que fins i tot aquí les abelles que fan la mel tenen D.O. a Priorat,
tenen
no?
Priorat, sí. perquè en producció de malta i de llúpols al Priorat com a tal no n'hi ha, no, llavors hem volgut agafar matèries primes que sí que podem trobar per fer la cervesa.
Clar, perquè aquí tenim, és 90% de malta d'ordi, blat, no? Hi ha 3 tipus de llúpol diferents. El llúpol d'on ve, el llúpol que feu servir?
Bueno,
ve de fora, no?
Ve de fora, clar. Sí, ve d'exportació. Aquí sí que hi ha algun lloc de la península que es fa llúpol, però nosaltres en aquest cas el comprem a fora.
Clar, sí, perquè la majoritàriament ha de venir de fora, perquè aquí no hi ha cultiu, de moment, no? És una cosa que s'està experimentant també, no? En algunes zones.
Sí, com que està molt de moda i la producció cada cop és més gran, doncs s'està començant a fer cultius, però bueno, no, nosaltres de moment treballem amb...
Clar, vull dir, perquè és tot una mica experimental, no? Crec que la Conca de Barberà s'està provant, no? També, però per una gran cervesera, doncs una cosa una mica encara estem a les beceroles, eh? Que es diu. Després tenim mel de Gratallops, la flor, aquesta que em deies, flor de Carinyena del Molà, i el most de raïm del Priorat. Què trobem en aquesta cervesa? Una cervesa floral, perquè jo veig mel, flors, no? És fresca, què hi tenim aquí? Com la definiries?
És un perfil de cervesa molt fresc, molt, efectivament molt floral, afruitat. Vam perseguir tenir un perfil de cervesa, podríem dir, molt fi, molt expressiu a nivell de nas i de boca, però que sense que tingués molta amargor, no? Perquè sí que hi ha moltes cerveses artesanes que treballen molt amb concentracions de llúpol per tenir una part aromàtica molt important, però això ens pot donar un amargor molt important. Nosaltres hem anat a buscar altres tècniques per aconseguir una cervesa molt aromàtica, però que sense que sigui molt amarga, no? Sigui més aviat més fina. I una altra cosa que també ens va portar de cap i que volíem aconseguir és que fos una cervesa densa a nivell de boca, que tingués... que es notés el pas per boca, que fos untuosa, però sense tenir una graduació excessiva ni elevada, no? Llavors parlem d'una cervesa de graduació moderada, d'uns 4 graus i mig, però tenint molt de cosa en boca.
Per tant, ja m'has dit, això t'ho volia preguntar, no? Quin grau d'alcohol, perquè a vegades si hi ha gent que té cervesa amb molta graduació, doncs no costen una mica, no? Són una mica allò, no són fàcils, no són per tots els públics, diguéssim, no? Aquesta aquí anem una cosa més suau. Investigant sobre Zitum, jo he trobat una cosa que no sabia que existia, que és l'índex IBU. Això que és el nivell d'amargor, no? Entenc?
Sí, correcte.
Això també és una cosa que hem de tenir en compte per saber quin tipus de cervesa ens pot agradar més o menys, també.
Sí, és un nivell que es fa servir per reflexar una mica l'amargor, però també és veritat que es basa en la quantitat de llúpols que es posen, en la quantitat de llúpol, però depenent del moment d'aplicació d'aquest llúpol durant la fabricació, obtindrem també més amargor o menys. O sigui que no necessàriament molts ibus vol dir molt amargor. En el nostre cas, treballem amb uns ibus normals, em sembla que estem sobre els 40, però realment no és una cervesa amarga que et podria reflexar aquest nivell d'ibus, no? Llavors, sí que hi ha cerveses que són més reflexa, que l'ibus els hi diu més, et diu més l'amargor que pots trobar, però no és el nostre cas.
Mm-hmm. Escolta, Gerard, em fas una proposta per maridar un asitum?
Sí, pues jo la veritat és que, bueno, marida molt bé amb moltes coses, eh? No és perquè
vull que sigui meva, no?
Sí, no és perquè sigui meva i perquè vull que es consumeix molt, però la veritat és que amb qualsevol producte que també et podria maridar un vi blanc hi encaixa molt bé, fins i tot també amb formatges, però també realment és una cervesa que va molt bé per disfrutar-la sola, perquè el no ser gens pesada i ser molt lleugera la pots beure sense res, o bé pues, acompanyant això amb algun formatge, o bé amb algun peix. Bueno, la veritat és que marida bé moltes coses. Uh-huh. És qüestió de descobrir-ho.
Exacte. Doncs bé, aquí tenim una cervesa artesana, amb aquest punt diferent. Aquí també tenim en l'elaboració aquest mos de raïm, per tant, mira, també és una cosa diferent que hem de provar. On la trobem? Importantíssim, perquè ara si algú que ens escolti ha dit, escolta, jo això ho vull tastar, sí, com ho podem fer?
Pues a la majoria de botigues del Priorat ens trobareu, tant botigues locals a Falset, i bueno, hi ha diverses botigues de vi, doncs allí també trobareu l'Asitum, també en tendes de cooperatives agrícoles de la província també la trobareu, i a el que és més cap a costa, Tarragona, Reus, estem tot just començant, sí que hi ha alguna botiga que la podem trobar, però bueno, encara estem una mica començant.
Escolta, us hem de presentar els nostres sibarites de l'Oranger, no pot ser, hem de fer aquí una trobada.
Sí, em sembla, bueno, un dels socis, el Magí Vallavell, que ell és el que porta més el tema comercial, em va dir que anava darrere d'ells. Vull dir que
Escolta, tu no pateixis, que jo us poso en contacte, no passa res, perquè sí, és important. Si no, Zytum, per cert, els deletrejo, per si la volen buscar, és Zythum.
Escrit
amb ZY per començar, perquè crec que teniu plana de Facebook també, no?
Sí, tenim Facebook, tenim Twitter, allí podeu seguir una mica, pues, bueno, podeu veure una mica la història de la cervesa, i a més, pues, a mesura que anem traient noves fabricacions anem informant, perquè una de les particularitats també és que posem l'anyada a la cervesa, igual com es fa en el vi. Llavors, a mesura que anem traient anyades noves, entre cometes, pues, anem informant via xarxes.
Doncs hem d'estar al dia. La feu a Falset, eh? A Falset mateix?
No, o l'empresa és de Falset, però la fem a Vinebre, amb un cervesa artesà que hi ha al costat, a Vinebre.
Ah, sí, molt bé. Sí,
bueno, com a poqueta distància.
I tant. Mm-hmm. Important, un dubte que tinc, perquè amb les cerveses artesanes de vegades passa això. Tenen una data límit per consumir-les?
Teòricament se fica per llei, perquè i normalment se fica entre un any i mig i dos anys. Però un dels avantatges que tenen les cerveses artesanes és que al fer segona fermentació en ampolla tenen una mica depòsit, que és el mateix llevat que ens fa aquesta segona fermentació, i molts cops aquest llevat mateix li dona característiques organolèptiques interessants. Llavors la cervesa pot anar evolucionant i fins i tot pot anar millorant. En el nostre cas, la nostra, considerem que quan fa mig any és quan comença a estar molt, molt bona. Mm-hmm. Llavors sí que hi ha una caducitat, però bueno, que la fiquem en un any i mig per tema de seguretat.
Clar,
o
sí.
Però realment es pot consumir durant 2-3 anys tranquil·lament.
Mm-hmm. Doncs escolta, ja es poden quedar amb aquest nom, Zytum, la cervesa artesana del Priorat, amb aquesta essència de vi, ja saben, mos de raïm del Priorat, flor de carinyena del Molà, mel de gratallops i, evidentment, llúpol. Tres tipus diferents de llúpol. Gerard, ha estat un plaer haver-te conegut i haver conegut la història de Zytum. Escolta, torneu quan vulgueu i quan hi hagi novetats, aquí al Sibarit a presentar-les.
Perfecte, no hi faltarem.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gaudeix del fred de l'hivern des de l'escalfor de la teva llar.
Demana calor Vilalta. Et portem el gasoil de calefacció a casa teva i et regalem 10 euros per cada subministrament de 500 litres.
Fes la comanda de gasoil a Vilalta al 977-390-068 o per correu electrònic a comandes@vilaltacorp.com.
Si la fas abans del 31 de desembre, et financem el 100% sense interessos.
Vilalta, 60 anys de pura energia.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Menys d'un minut i arribarem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però hi tornem en cinc amb moltíssimes més coses. Hem d'anar de vins. Avui anem fins a Darmós per conèixer més la història de Joan d'Anguera i després agafarem la Nacional 240 fins a Lleida amb moltes coses avui, també música. No s'ho perdin.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
El cardenal Ricardo Blázquez se ha mostrado preocupado y entristecido por la declaración unilateral de independencia de Cataluña. El presidente de la Conferencia Episcopal Española se ha referido al procés en su discurso durante la Asamblea Plenaria de Otoño que celebran hoy los obispos. Es posible, ha dicho, la convivencia en la diversidad.
La Iglesia que colaboró eficazmente en la transición política, aunque no siempre reconocido, desea continuar cumpliendo su misión de reconciliación y pacificación. Nuestra renuncia a la militancia política favorece que nadie se considere extraño a la comunidad cristiana por opciones legítimas.
Y en la Audiencia Nacional ha arrancado hoy el juicio a dos miembros de los Grapo por el secuestro del empresario Publio Cordón. Los acusados niegan su participación en los hechos, pero el testimonio del arrepentido Fernando Silva Sande les incrimina. Estamos ya en la audiencia. Patricia Rossetti.
Niegan los hechos, aunque reconocen pertenecer al Grapo. Es la palabra de los dos acusados contra las de su compañero Silva Sande. Teijelo y Victoria Gómez niegan la participación en el secuestro. No saben dónde fue enterrado Publio Cordón y dicen que se enteraron por la prensa. Victoria Gómez asegura que tiene razones para creer que Silva Sande miente.
A mí si la organización dice que puso en libertad al empresario Publio Cordón, a mí no me cabe ninguna duda. Lo que me cabe muchas dudas, no es que dudas, es que tengo poderosas razones para pensar que Silva Sande miente.
Sin embargo, Silva Sande, como testigo, da todo tipo de detalles sobre los dos acusados.
Y hay más noticias, pasan más cosas en este lunes 20 de noviembre. Las contamos con Antonio Raiz.
Siguen, Pilar, las condolencias por la muerte del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Sus restos serán repatriados esta madrugada desde Argentina, donde falleció el sábado a causa de una infección renal que se complicó de forma repentina. El Consejo Fiscal acaba de emitir un comunicado. Destacan la sencillez y la bonomía de José Manuel Maza en su larga trayectoria como servidor público. Enseguida te contamos en este mediodía COPE los detalles de la salida de Venezuela del opositor Antonio Ledezma. Primero tuvo que sortear el amplio dispositivo que rodeaba su casa, incluidas las tanquetas. Después pasó hasta 29 controles, utilizó varios vehículos. La fuga también tuvo una parte a pie y, como en las películas, con documento de identidad falso, una gorra. También se quitó las gafas y se dejó barba. Aún así, ¿qué es lo que pasó cuando le reconoció un policía? Te lo contamos en un minuto, en un lunes en el que los reyes van a comer con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Almuerzo en el Palacio de la Zarzuela, dentro de una visita de 3 días que tiene un claro objetivo: solicitar al gobierno que reconozca oficialmente a Palestina como Estado independiente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo habláis de una película, de un documental, la historia de una comunidad religiosa que se ha visto obligada a tomar Digamos que una decisión dolorosa.
Pues sí, dolorosa, pero que abre nuevas oportunidades. Mira, el próximo 8 de diciembre se va a estrenar en España la película documental La Isla de los Monjes, que cuenta la decisión a la que te referías, de una comunidad cisterciense de los Países Bajos que tiene que dejar su antiguo monasterio y encontrar un nuevo espacio más acorde a sus necesidades. El monasterio de Sion está preparado para alojar a 120 monjes, pero ahora mismo la comunidad está compuesta por 8. Y por eso han decidido, no sin dificultad ni dolor, regresar a la isla en el norte de Holanda, que lleva su nombre, a ver si lo digo bien, Skiermonnikoog, que significa Isla de los Monjes Grises, los cistercienses. La directora del documental es una francesa afincada en Holanda, Anne-Christine Girardot, y se interesó por el proceso que vivía esta comunidad, que es real, y esta comunidad a su vez entendió que la película podía ayudarles a buscar y a mostrar al mundo las raíces de su vocación. Lo vamos a contar en un ratito en El Espejo.
Más o menos en una media hora estaremos atentos. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Y en los deportes, Luis Rubiales deja la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, para intentar ser el sustituto de Villar en la Federación. Luis Munilla.
Sí, el presidente de la AFE ha presentado hoy su dimisión de ese cargo con un objetivo mucho más ambicioso, que es ser el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. Está por ver si a través de unas elecciones o por medio de una moción de censura, pero Luis Rubiales está convencido de que acabará siendo el sustituto de Ángel María Villar.
Yo tengo los apoyos para ganar. Tengo los apoyos para ganar. Estoy seguro. Y doy este paso, además, por responsabilidad. Porque muchos me lo han pedido y que estoy seguro de mis posibilidades, estoy seguro de que lo voy a conseguir.
El sustituto de Rubiales como presidente de la AFE va a ser el exfutbolista David Aganzo, a falta de ratificación de la Asamblea. Hablando de despachos, noticia en Italia, acaba de dimitir el presidente de la Federación de Fútbol, Carlo Tavecchio, después de quedarse el país fuera del Mundial. Y hoy arranca semana de Liga de Campeones. El Real Madrid está viajando ahora mismo a Chipre para intentar certificar mañana la clasificación para octavos de final en campo del Apoel. Viaja sin Keylor, sin Kovacic, sin Bale y sin Sergio Ramos, que podría estar 3 semanas de baja por fractura de nariz. Mañana también Sevilla-Liverpool y el miércoles Juventus-Barça y Atlético de Madrid-Roma.
Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
He tenido un accidente.
Curto López Abogados, especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados, infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados, en Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22, 977-2235-22. Curto López Abogados.
¿Cuánto te apuestas a que puedes viajar, por ejemplo, de Lugo a Málaga sin parar a repostar? ¿No te lo crees? Te cuento el secreto. Con Autogás puedes. El carburante alternativo más utilizado en el mundo, que te permite disfrutar de una autonomía de hasta 1.200 kilómetros. Pásate a la movilidad sostenible entrando en autogás.repsol.es y muévete con Repsol Autogás.
Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions en aquests dies tan entranyables, a Masia Crusells disposem d'una àmplia carta de menús elaborats especialment per sopar i dinars d'empresa. Vingui, l'informarem sense compromís. També pot trucar al telèfon 977 75 40 60. 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Cope Tarragona.
Estás informat.
Set minuts que passen de la una, reprenem al migdia Cope Tarragona, en aquest cas informació local i comarcal. Els expliquem avui, notícia destacada del matí, ara ja s'ha restablert la circulació, però fins a prop de les 11 hi ha hagut retards de 30 minuts a 3 línies de regionals i rodalies per un atropellament entre Reus i Tarragona. Han estat les línies R14, R15 i la RT1. Han acumulat, com els dèiem, uns 30 minuts. Sembla que un tren de mercaderies hauria atropellat un home entre Reus i Vilaseca, en concret entre Reus i Tarragona, a Llicens. Els fets tenien lloc al voltant de les 9 del matí. Seguim al migdia Cope fins les dues. És moment, ja saben, els dilluns a aquesta hora de parlar de vins. Avui anem fins a Darmós. Ho fem en un minut.
No esperes al Black Friday para tener lo que más te gusta. Porque ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses. Aprovecha y disfruta de nuestra fibra de máxima velocidad y de los mejores contenidos y series a mitad de precio. Es tu oportunidad. Cámbiate ya. Movistar. Elige todo.
El otro día jugando al tenis me dio un tirón.
Si practicas deporte, toma Flexium. Porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Por el Black Friday, IKEA quiere compartir este anuncio con ese gigante de la moda. Sí, corred como un leopardo porque los vestidos Animal Print y esos blazers estarán rebajados.
Para todo lo que compres en el Black Friday, necesitarás algo del Black Friday de IKEA. Del 20 al 26 de noviembre, hasta un 60% de descuento en una selección de productos. Consulta qué tiendas abren el domingo 26 en IKEA.es.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, continuem aquí al migdia Cope Tarragona, anem de vins. Avui anem fins a Darmós, seguint la recomanació de l'Elies, de les vinyes del convent. Volem saber més de la història i dels vins del celler Joan d'Anguera i a la Ribera d'Ebre, a Darmós. I per això ens acompanya avui a l'altra banda del telèfon en Josep Anguera. Josep, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Escolta, un plaer tenir-te aquí. Et recomanava l'Elies, de les vinyes del convent. Crec que us coneixeu, no?
Sí, fa molts anys que ens coneixem, sí. De fet, ella coneixia mon pare, o sigui que hi ha una relació molt llarga.
Sí. Sí. Doncs escolta, a mi m'agradaria que escoltessis primer perquè l'Elies ens va recomanar els vostres vins. A veure, escolta.
Jo recomanaria un d'una família amiga de Darmós, de Joan d'Anguera, de la vila de Darmós, que a més de molt bo, ells, els dos germans Anguera, han fet una certa revolució a seva casa i tot i que havien tingut uns vins molt exitosos basats en varietats foranes, han fet, com dic, una verdadera revolució i han tornat a les varietats tradicionals i han tret d'un estil molt modern i molt seu uns vins estupendos.
Escolta, a veure, què li respons a l'Elies? Ets un revolucionari, Josep?
Que va. Bueno, de fet, jo crec que el que refereix és que, doncs bueno, és veritat que nosaltres en el seu moment, doncs, bueno, vam, especialment quan vam començar a embotellar, no?, doncs hi havia, és veritat que hi havia una certa demanda de vins fets amb varietats forànies, no?, i al final, doncs, bueno, tu t'has d'acoplar a la realitat, no? De totes maneres, nosaltres ara mateix estem molt enfocats a lo que són les varietats autòctones de tota la vida d'aquí, és a dir, la Granatxa i la Carinyena, no? Uh-huh. I jo crec que el que es refereix en revolució no és perquè fem uns vins moderns, sinó, de fet, és una revolució perquè anem als orígens, no?, als mateixos tipus de vins, no?, que feien antes aquí la gent de tota la vida, no? Evidentment, afinat, no?, amb més precisió, però al final no deixem de buscar ara mateix, no?, uns vins que tinguin sobretot un sentit de pertenència al puesto dels que deu nàixer, no? Uh-huh. Així és que la revolució més aviat és esta i al final jo crec que els vins, tant ara com antes, no?, la gent sempre li han agradat els vins que passen bé, saps? Que,
sí,
són fàcils de beure. Pot ser un vi molt complex i això, però al final el més important d'un vi és que sigui fàcil de beure, que en 5 minuts te puguis acabar la botella.
Exacte.
És un dia,
eh?
És un dia.
Sí, exacte.
Vale.
Escolta, explica'ns una mica, per aquells que no us coneguin, perquè, evidentment, per aquí passen de vegades cellers que han començat fa poc, no?, projectes petits, però vosaltres teniu molta història darrere, Josep, no?, i això suposo que també fa respecte, no?, suposo, mirar enrere des del segle XIX, des de 1820, no?, fent vins a casa.
Sí, nosaltres som un celler familiar, vale? De Darmós, de tota la vida. Llavors, sí que és veritat que nosaltres som setena generació de lo que és la família Joan d'Anguera, eh? però en qüestió de vins embotellats va ser mon pare qui va començar aquesta travessia, no? I això va ser, a començament dels anys 80 del segle passat, clar. I llavors, fixa't, de l'any 1984 va ser la primera collita que vam embotellar, i des de llavors fins ara, pues, bueno, sempre hem anat embotellant, i la veritat és que l'embotellar vi va vindre donat, doncs, perquè en aquella època el vi granel, que era el que es dedicava bàsicament la gent d'aquí, no,
sí,
de Darmós,
Adoll, clar.
Pues, el preu del vi era tan barato que era impossible pràcticament viure de la terra. Llavors mon pare, doncs, bueno, va buscar aquesta sortida, no? Embotellar vi, com a França ja es feia des de feia molts anys, no? Uh-huh. I mira, llavors, doncs, amb molta il·lusió vam començar en aquells temps, no? Que pràcticament funcionaven per il·lusió més que per altra cosa, perquè en aquells moments el món del vi era molt diferent a lo que és ara. El vi embotellat, pràcticament el mercat del vi embotellat era ridícul. Però, bueno, mira, des de llavors hem anat fent, i ara pràcticament, doncs, tot el nostre vi ve de les nostres vinyes, ja no donem res a granel ni res.
Exacte. Vosaltres, a més, practiqueu l'agricultura ecològica i biodinàmica. A veure, explica'ns això per als profans, sí. Josep, què vol dir exactament?
Jo sempre dic una cosa, al final fer l'agricultura ecològica o biodinàmica, no? O respectuosa en el medi, no? És l'agricultura de futur, o sigui, no, és que amb això no hi ha cap mena de discussió, o sigui, comencem a respectar una mica la terra, o si no, aquí, pues, bueno, mos va el nostre menjar, també.
Va en contra, clar.
I, exactament, no? I llavors, doncs, jo crec que el que diferenciaria l'agricultura ecològica de la biodinàmica és, doncs, que amb l'agricultura ecològica tu respectes, no? El terreny, la vinya, tot, no? Es basa molt en el respecte. La biodinàmica va una mica més enllà. És, a part de respectar el terreny, no? I a part de respectar, doncs, bueno, tota la biodiversitat i això, és intentar maximitzar, no? El talent que té aquella terra. Saps el que vull dir? O sigui, en comptes de preservar el que tens, vas més enllà, vas a explotar, doncs, tot el talent que té aquella terra, no? I això ho fas, pues, bueno, amb diferents preparacions, fent els treballs a la terra, pues, seguint els ritmes de la lluna, dels planetes, en fi, és una cosa, no, tampoc és tan senzilla d'això, però en fi, al final el resultat final és del que busques, és això, no? Que, perquè al final tots els terrenys tenen talent, no? És simplement saber quina és la direcció que ha d'agafar, pues, un terreny o un altre.
Uh-huh. Escolta, he estat tafanejant els vostres vins. Per cert, he vist que el vostre web l'esteu renovant, és cellerjoandanguera.com. D'aquí uns dies podem veure ja el compte enrere, o sigui que la gent el podrà veure aviat. A mi m'agradaria tafanejar una mica sobre els vostres vins, i si et sembla, començo preguntant-te per l'únic, crec, monovarietal que teniu. Un 100% garnatxa fina de Darmós, dieu vosaltres, l'Altarroses, no? Què hi trobem? A veure, que sí, és un bon vi, per exemple, per començar amb els del vostre celler, per començar-vos a conèixer?
Sí, és un vi que la veritat és un vi amb un estil molt clàssic, molt clàssic de és una granatxa que nosaltres la considerem amb un estil clàssic de lo que és el poble de Darmós, saps? No hi trobarem aquí una granatxa molt concentrada, ni amb molta mermelada, ni fruita negra, ni coses així, sinó que al contrari, trobarem una granatxa d'estil clàssic, molt delicada, molt fina, amb molta precisió també, i sobretot molt fàcil de veure, saps? I d'entendre. Tu pensa que tots els vins que fem, no només aquests, sinó tots, nosaltres ho fem seguint unes metodologies, doncs que sempre s'havien fet aquí, és a dir, nosaltres utilitzem raïm sencer. No tenim ni derrapadora, ni xafadora, ni res de tot això, i llavors les vinificacions són naturals, o sigui, nosaltres no rectifiquem ni mostos, ni tampoc fegim res de sulfurós, el que són les fermentacions, I llavors, doncs, i llavors els resultats són vins que són molt que estan molt lliures, saps? I reflexen molt bé el que és la personalitat del terreno.
He llegit d'aquest Alta Roses que té un punt desenfadat, que és una mica el que tu ens deies ara al principi també, no? Un vi que ens entri fàcilment, allò que ens caigui bé d'entrada.
Sí, sí, a veure, és que al final, per mi, un gran vi ha de ser un vi que també resulti fàcil de beure. Al final, no és fàcil fer un vi fàcil, eh? No yeah. T'equivoquem amb això tampoc, perquè moltes vegades, fer un vi que no se surti de les costures no és gens fàcil de fer, perquè al final són moltes hores a la vinya, després també és tindre molt clar el tipus de vi que vols fer, no? Què vols dir amb aquell vi, no? Mm-hmm. Això és com tot, antes de tocar dos tecles has de saber tocar una tecla, no? I antes de tocar una tecla has de saber què vols dir.
Exacte.
I, o sigui, que així seria el tema.
L'Alta Roses, hem començat per aquest, perquè és el monovarietal, un 100% garnatxa, però tenim també el Joan d'Anguera, el Planella, el Finca Largatà i el Bugader, veritat?
No, és l'hostal.
Ah, l'hostal.
Bugader, sí, el Bugader l'havíem fet, era un xirà monovarietal, però des de l'any 2012, que va ser l'última collita, no l'hem tornat a fer. L'hem tornat a fer i en comptes del Bugader fem un vi que es diu l'Hostal.
L'Hostal,
que és una carinyena 100%.
Sí. Ah, molt bé, doncs apunto. No ens dona temps a parlar de tots, evidentment. Jo et convidaré un altre dia que vinguis aquí a l'estudi i parlem amb més calma, però a mi m'agradaria que ens diguessis que si tu m'haguessis de recomanar, sé que és difícil, això és com preguntar si estimes més al pare o a la mare, un vi dels que feu, algun que a tu et cridi l'atenció o que et sorprengui especialment?
Home, a veure, el nostre vi més icònic és el Finca Largatà, sens dubte. A veure, el Finca Largatà és un vi que és un vi amb un estil, és el vi que més arrelat està a lo que és el poble d'Armós. És un vi que ve només de la Finca de Largatà, o sigui, és un vi de parcel·la, i llavors és un vi que també és 100% granatxa, i és un vi que està fet, que prové d'uns terrenys que són molt arenosos, però arenosos calcaris, no? Llavors, és lo que sempre deien els vells, no? Terra fina, vi fi, no?
Sí.
I llavors, la veritat és que és un vi que per nosaltres és el que més bé representa, pues, bueno, tota la història, tota la tradició. És un vi on tu pots veure reflexat, pues, bueno, el paisatge, la història, les tradicions d'aquí de d'Armós, no? Estem amb les mateixes, no és una granatxa ni molt concentrada, ni molt fosca, al contrari, és una granatxa molt aèria, molt delicada, molt fina, saps? Però també amb molta profunditat a la vegada, Perquè no hem de confondre tanicitat, ni astringència, ni potència, amb profunditat i elegància, i a més amb sobretot això, no? amb vins que al final s'hi deixin veure bé, no? que és el més important, perquè al final el vi té una plaer.
Clar. Sí, l'has de gaudir.
Exacte, no ha de ser un martiri, No ha de ser tan complex que no pugui... No ha de ser tan complex que sigui massa complex entendre-ho, saps?
Exacte, doncs quedi'ns amb aquest nou. A mi m'has convençut, Finca Largatà, ja tinc apuntat al primer de la llista.
Finca Largatà, correcte.
No m'agradaria que marxessis sense preguntar també pel dolç que feu, no? El d'or, que aquí som defensors dels dolços, dels rancis fets a casa, no? Que a vegades els tenim una mica oblidats.
Sí, correcte.
També
correcte,
tenim aquí una garnatxa potent, sobremadurada, no?
Sí, mira, justament això és un vi... Això és un vi, pues, també el que dèiem, no? un vi clàssic. Això és un vi que les mares, justament, són mares que ja daten de la primera generació de casa. O sigui, això és un vi que es fa com seguint una mica el sistema de Solera, no?
Sí.
Llavors, les mares, hi ha mares fins i tot que provenen de la primera generació de la nostra família. De tal manera, doncs, que és un vi que... És un vi que, com ho diria jo, no es pertany a mon germà i a mi, sinó que pertany, saps, a tota la família, no?, una mica. El que passa és que ara mateix, doncs, nosaltres una mica som els que custodiem, no?, aquell vi, però realment és un vi que no es pertany, sinó que pertany a tota la família que ha passat generació rere generació, no?, i la veritat és que és un vi superautèntic i molt delicat i molt fi, no?, i tornem a les mateixes, és un vi dolç, però bueno, és un vi dolç d'estil clàssic, amb un color, doncs, bueno, molt trencat, molt no és un color molt fort tampoc, és una granatxa amb uns aromes així de, bueno, cítrics, no, de mermelada de taronja, després no és molt potent, perquè fixa't tu que són, això, estem parlant de vins molt clàssics que s'estan, bueno, la tira de temps, no, antes de traure-los al mercat en barrica i criant-se,
claro.
Per tant, doncs són vins al final que bueno, són com a seda a la boca, eh?
Uh-huh. Escolta, si ara hi ha algú com jo que està prenent nota per aquest d'or dolç, pel Finca Largatà, per l'Alta Rosa, sí. El Joan d'Anguera, on trobem els vins de Joan d'Anguera? A veure.
Bueno, pues jo crec que a qualsevol botiga més o menys bona i són, o sigui, no hi ha cap problema, eh? Estem prou ben representats a lo que és tant a Tarragona com a Barcelona, a Girona i Lleida, estem, uh-huh, estem a prou botigues ben representats, amb un vi o amb un altre.
Uh-huh. Per tant, busquin, i preguntin allò a la botiga de confiança. Aquí a Reus ja saben que tenim els nostres especialistes de confiança, que són el Xavi i el Carlos de l'Oranger, o sigui que vagin allà a preguntar. I Josep, per cert, de la quantitat de vi que embotelleu avui en dia, quanta se'n va fora i quanta es queda a casa?
A veure, nosaltres ara mateix estem més o menys, però jo et diria que ara mateix estem meitat i meitat.
Sí?
Nosaltres, la veritat, sí, nosaltres estem, fa pues, anys, no? Potser fa 10 o 15 anys, sí que veníem molt a l'estranger, però ara mateix nosaltres estem prou enfocats a vendre el producte més pròxim, no? Trobo que al final és un contrasentit vendre de fora si primer el pots vendre aquí, que al final és on fas la marca, no?
Uh-huh.
I nosaltres la veritat és que sempre intentem que aquí a Catalunya, no? Doncs no intentem no et quedar mai curts de vi. Si hem de triar entre, si només ens queden 1.000 botelles, per exemple, i hem de triar vendre, jo que sé, al Japó o aquí a Barcelona, preferim vendre a Barcelona.
Clar. Suposo que també és bona notícia si hi ha més demanda, que aquí comencem a apreciar més també, no?, el producte fet a casa, clar.
Hi ha altres llocs també de vendre, i això, el que passa és que al final tu has de ser conscient de quin és el mercat que pot tindre més continuïtat i quin no? I al final doncs, no es tracta de vendre per vendre, sinó de vendre bé.
Uh-huh. Exacte. Doncs mira, la nostra recomanació aquesta setmana són els vins de Joan d'Anguera, de Darmós, que dins amb aquest nom, uh-huh, i jo no et deixo marxar, Josep, sense que em recomanis un vi. No sé si em recomanaràs un que t'agrada des de fa molt temps, un que acabes de descobrir, el que tu vulguis, mentre sigui de la demarcació de Tarragona.
Doncs mira, jo la veritat és que triaria, perquè ja, bueno, triaria qualsevol vi del Celler Comunica,
sí,
perquè la veritat és que hi ha una relació ja, bueno, de fa molts anys amb ell, són gent que tenen la mateixa edat que nosaltres, i la veritat és que, bueno, són molt, molt bona gent, o sigui, que és el més important, no? I després els vins que fan també són molt bonics. I a més són una gent que coincidim molt amb la filosofia. Treballem molt el que són vinificacions a partir dels terrenys, no? Que tenen, i cuidem molt el que és la viticultura també, no?
Uh-huh.
I bueno, tenen una sensibilitat molt similar a la que tenim nosaltres de cara a l'hora de fer els vins.
Uh-huh. Doncs apuntats queden. Jo crec que ens van visitar potser la temporada passada o l'anterior, però els haurem de revisitar per veure quines novetats tenen.
Jo crec que els hauríeu de reivindicar, perquè la veritat és que el salt que han fet aquest últim any és espectacular, i crec que val la pena tornar-los a invitar, perquè de veritat que no tenen desperdici.
Doncs perfecte, escolta, moltíssimes gràcies per la recomanació i per haver-nos dedicat aquesta estoneta. Josep, ha estat un plaer, torna quan vulguis.
Molt bé,
gràcies.
J'en ai marre de bonne manière, c'est trop pour moi.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Se acuerdan ustedes de la Chuperis? Pues seguramente no tienen.
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slick.
Vas a escuchar aquí dos casos.
Está pasando también mientras duermes, de lunes a viernes a 1:30 en la noche, con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles, a las 4 de la madrugada, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular, los sábados, con César Lumbreras.
Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas.
Está pasando. Estás en COPE.
Dietètic Herbolari Casa Pià. A Dietètic Herbolari Casa Pià treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pià trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pià a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapià.com.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Un minut i arribarem al punt de 2:15. Anotin aquest número, el de WhatsApp del programa, 672-65-35-34, 672-65-35-34. Ens poden enviar, evidentment, WhatsApps escrits, però demanem, sobretot, notes de veu, pel que vulguin, per opinar sobre alguna qüestió d'actualitat, per proposar-nos algun tema, fer una denúncia del seu barri, de la seva ciutat, del seu poble, del que vulguin. 672-65-35-34, notes de veu. Arribem a 2:15 i el que fem ara és agafar la Nacional 240.
Doncs apa, que tenim ja 30 segons per sobre de 2:15, tema dilluns, i el que fem és obrir la Nacional 240, com sempre connectant Tarragona i Lleida amb la Mònica Carrasco. A Tarragona, Mònica, què tal, bon dia?
Molt bon dia, i amb el Ricard Álvarez a Lleida, què tal tu, Ricard?
Bon dia, Mònica.
Com porteu el fred avui?
Home, déu-n'hi-do, vull dir que aquí ara ja cada matí sortir de casa 2-3 graus, no, sí, només.
Sí, aquí hi ha zones que també, però en general 5-6, un parell de grauets més, puja.
És una altra història.
Veig els teus 3 i em pujo un parell. Això.
Home, 5-6 graus a la costa també és fresqueta.
És fresqueta, el matí fa fresqueta. Bé, jo crec que la tònica general aquests dies és aquesta. Matí i nit força fred i després al migdia doncs ja la cosa millora una mica i fa solet.
Mira, et volia explicar una cosa.
Digues.
Bueno, explicar. Et volia dir, primer a veure si coneixies aquest tema. Bueno, és una versió de directe, però jo crec... Parla d'autopistes, parla de vies també.
Exacte, mira, l'he estat posant tot el que portem de programa avui.
És el Highway to Hell, autopista per anar a l'infern. Són els AC/DC. Escolta, i per què avui parlem dels AC/DC? Que també ens ho hem de fer mirar, eh?
Què vols dir? Perquè, home, parlem d'ells perquè és notícia, per desgràcia, no?
Per això...
que aquest cap de setmana ens ha deixat una part essencial de AC/DC.
Sí, sí, un dels fundadors, però dic que també ens ho hem de fer mirar a vegades els mitjans de comunicació, que n'hem de parlar, no quan sigui una notícia trista, quan sigui una notícia bona, i la trista també la farem.
Per sort, hi ha gent que no n'ha deixat de parlar mai.
Sí, 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 ja sé què vols dir.
Aquí, no sé.
Andrés Rodríguez. Andrés, què tal?
Muy buenas, oye.
Bueno, os presento a l'Andrés Rodríguez, però rebatejat com a Rodríguez, és redactor en cap del diari La Mañana de Lleida. La Mònica Carrasco el coneix bé.
Home, i tant, Andrés, què tal?
Oye, muy bien. Tú mejor por ahí, ¿no? Con la brisa marina.
No estamos mal, no me puedo quejar. No me puedo quejar.
Aquí estamos, ya sabes, aquí hundidos en el hoyo.
a Mordor.
Bueno, pero també li diuen a Lleida, és la plana de Lleida,
home,
no l'hoyo.
Home, clar, però té el seu encant. A mi m'agrada això de la boira i els dies grisos, a mi m'agrada,
sí,
ja ho sabeu.
Sí, tienes un canto cuando estás fuera y vienes a la cita. Cuando estás aquí cada día, la tienes que padecer, ya no están.
Ja té raó, eh? Jo també estic amb
Andrés. I això, entonces, ja no és ni Lleida ni Lleida, és la herida, muchas veces.
Per què parlem amb l'Andrés Rodríguez? Doncs perquè l'Andrés, a part de portar tot el tema d'espectacles, de música, del diari, és rockero. L'Andrés és rockero. Andrés, no anomenaràs el nom de rock en va.
No tomaràs el nom de rock en vano.
Exacte.
És una de mis leyes.
Oye, què ha passat este fin de setmana?
Pues una triste noticia porque se nos ha ido otro de los nuestros y van muchos ya.
Sí.
Bueno, nos estamos quedando solos.
Sí.
Fíjate que ya somos casi los rockeros, ya somos estamos en extinción casi. Pero que se nos ha ido el legendario guitarrista Malcolm Young, que es escocés, por cierto, que hay gente que se creía que era australiano y vivían ahí en Australia. Se murió a los 64 años, tenía un largo proceso de demencia. Ya hacía como unos 10 años ya con el anterior disco, con el Black Eyes, del 2008, ya se veía forzado, ya no sé, ya empezaba a decir su hermano de que el Angus, que por cierto en algunos medios se han confundido de foto y han puesto...
Es verdad,
esto
lo he visto durante el fin de semana, sí.
L'Angus es el de los pantalones cortos.
Sí, es el colegial, vamos. Sí.
Exacte.
El otro siempre estaba detrás, el que estaba siempre en la espalda, pero realmente era el motor del grupo. Además es fundador con su hermano y era el, bueno, el que mantenía todo el tipo, ¿no? Detrás, ¿sabes? Cuando una banda tiene que estar engrasada y tiene que estar engrasada, pues tiene, si te falla ya el batería, ya mal rollo.
Claro.
Y bueno, y él pues era el que mantenía el pulso, el palpitar, para que luego pues pudiera pues el Angus pues hacer esos riffs, esos solos de guitarra que tan característicos de AC/DC y que, bueno, que tanto han enganchado a la gente. Yo los he visto 3 veces y las 3 veces con el Malcolm. Ya la última vez que vinieron, ya no quise ir a verlos porque ya yo soy fan de ellos, tengo todos sus discos, menos el último. Qué casualidad que en el último ya no estaba el Malcolm.
Uh-huh. O sea, ¿tú crees, Andrés? ¿Crees que AC/DC no sería lo que hoy conocemos sin Malcolm, sin duda, ¿no?
Sí, no, fijo. O sea, sin Malcolm y sin Angus, que son, bueno, eran mano a mano en estéreo, y los que somos más puristas y tal, nos quedamos con el Bon Scott,
¿sí?
Que luego fue, el Bon Scott se murió en el 80, pero ya dejó, pues el Highway to Hell, por ejemplo, fue el último disco que grabó, el Autopista al Infierno.
Uh-huh.
Era, para mí, muy superior al Brian Johnson, lo que pasa que el Brian Johnson se supo encajar luego, y ya no os quiero decir nada, cuando tuvo problemas el Brian Johnson hace un año, y que hicieron la gira a los AC/DC, pues mira, tirando del Guns N' Roses.
Sí, es verdad.
De Axl Rose.
Hombre, suplente de lujo, Rose, pero sí, suplente al fin y al cabo.
Sí, sí, además que estaba lesionado y sentado, pues imagínate, los que estamos acostumbrados a saltar y brincar con los AC/DC, ahí lo vamos a ver como si estuvieras ya en el, yo qué sé, en la residencia de tercera edad.
Hombre, la imagen, no fue buena, nada buena, ¿eh? No.
No mola, hay mucha gente que se dio de baja de ser fan desde hace cuando hicieron esto.
Claro. Supongo que ahora pasará, Andrés, como por desgracia, ¿eh? Acostumbra a pasar cuando perdemos a uno de los grandes, ¿no? De la música del rock, que van a volver a subir como la espuma las ventas de algunos discos, ¿no? Supongo de AC/DC o las descargas. Bueno, hoy diría, ventas ya está un poco de modé, ¿no? Las descargas.
O aparición de algún recopilatorio nuevo.
Sí, seguro que, bueno, y conciertos de estos que hayan quedado por ahí aparcados y tal, recopilatorios, conciertos, aniversarios de algún disco como el Highway to Hell, mira, dentro de 2 años, pues se cumplirán, fíjate, si es del 79, se cumplirán 40 años, ¿no?
Ajá.
Pues ya tienen, de cuando empezaron con el TNT en el 75, el Alto Voltaje también fue del 76, estoy diciendo son los mejores discos, que era cuando estaba el Bon Scott. Que luego, vale, que el Brian Johnson, pues a partir de los 80, pues también puso el pabellón alto, nos acostumbramos a él. Y aparte, yo les tengo un especial cariño por una cosa que tú, Ricard, ya lo sabes, creo. porque yo soy muy metalifan y dio la casualidad de que fui a ver a los AC/DC porque yo era fan de los AC/DC.
Sí.
Fui a Barcelona a verlos en las fiestas de la Merced en el 91 y no tenía ni chispa de ganas de verlos de teloneros a los Metallica, porque yo iba a ver a los AC/DC. Uh-huh. Y allí pues ya sabes que tienes que aguantar muchas horas de pie y tal, dices, hostia, aguanta a los Metallica ahora, me cago en la ley.
y de ahí ya se quedó
pues, amor, a primera vista aquello. Pues mira, luego ya los AC/DC ya me pasaron a un segundo plano, cuando los tenía siempre los había tenido ahí arriba del todo. Bueno, los sigo teniendo porque es una de mis bandas preferidas. Estos son ellos, no me hicieron rockeros, me hicieron rockeros otros, de la época, claro, de los 70. Oye, que eran los Deep Purple.
Andrés, tenemos que poco tiempo, que sabemos que te tienes que ir, pero si tuvieses que elegir una canción de los AC/DC, ¿podrías?
Sí, High God to Hell, yo creo que identifica bastante a ellos.
Sí. Yo creo que es la que ha llegado también a más gente, ¿no? Quizá, o sea,
sí.
Que no le guste especialmente igual este tipo de música, pero esta canción es aquello que ha traspasado fronteras y generaciones.
Ajá. Además, entre el Highway to Hell, o sea, la autopista del infierno y la escalera al cielo de los Led Zeppelin, fíjate, imagínate, ¿cómo nos vamos a marear para arriba y para abajo?
Ya lo tenemos todo.
¿No? Además, es una canción que se afecta a bastantes películas y a la tele surtit, que ayuda a popularizarse molt més, ¿eh?
Uh-huh. I tant. Aquest...
Y oye, un consejo, si para inducir hacer un viaje de aquí, pues, yo qué sé, cuando haces un viaje en coche y tal, si pones a los AC/DC, acompañan muy, muy bien, ¿eh?
Sí.
Te iba a decir, digo, no sé si es contraproducente,
igual
porque te dan ganas de correr un poquito más.
No, que va. Si tienes sueños, te lo quita, fijo.
Eso sí.
Eso sí.
Y te lleva al ritmo, para que vayas controlando bien la carretera.
Pues escolta, Ricard, jo crec que això era obligatori fer avui, sí, un petit homenatge també, no?, a Malcolm Young i als AC/DC. Habrá que seguir la pista a partir de ahora a ver qué pasa, Andrés.
Sí, no, pues bueno, yo supongo que la banda va a seguir porque el sitio del Malcolm ya lo había cubierto su sobrino Steve.
Uh-huh.
Y es curioso porque el Steven ya estuvo en el cuando tuvo problemas, el Malcolm tuvo problemas con el alcohol hace muchos años, y entonces ya restituyó su sobrino, el Steve este. Y si no te fijas, como ellos están detrás, tiene un aspecto totalmente idéntico a su tío.
Oh.
Y entonces pues pasaba desapercibido, no se veía el gran parecido entre ambos, tanto físico como a la hora de interpretar, ¿eh? Y esto fue en el 80, y sí, a finales de los 80.
Sí, ya estuvo,
el guitarrista atravesó problemas por su adicción al alcohol. Y ya lo sustituyó, y entonces ya, después, cuando ya hace 10 años para acá, también se ha puesto él, y bueno, que como aquí todo el mundo, cuando vas a ver la CDC, te quedas con el cantante, con Brian Johnson, y te quedas, obviamente, con el Angus, que, sí, que es un puro espectáculo.
Claro. Pues es que de los dos hermanos, claro, el visible es Angus Young, y Malcolm siempre ha estado en segundo plano.
Siempre ha estado
plano.
Ahí en la sombra, pero es el, ya te digo,
a nivel
que
de claro, a nivel de público, pero a nivel de funcionamiento interno de la banda, no.
Sí, de composición, de todo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues Andrés Rodríguez és redactor en cap del diari La Mañana a Lleida i és el nostre assessor en temes de rock.
Això mateix.
Mira, te vamos a poner assessor de rock. Bueno, está bien, ¿no? Assessor de rock.
No está mal.
Ahí estamos.
No está mal. Oye, que los asesores no se ganan mal la vida, ¿eh?
Vaya, vaya. Según dónde, ¿eh? Andrés, que tengas buen día.
Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias. Larga vida. Oye, oh, yeah.
La que estem acostumats a escoltar sempre és la veu de Brian Johnson, però clar, abans havia el Scott, al principi amb AC/DC.
Sí, sí, sí.
Que va morir als anys 80, principi dels 80, fa molts anys ja.
Pues sort que ens quede, com sempre diem en aquests casos, sort que ens queden les cançons, per recordar-los i per
sí,
gaudir-les. Escolta,
fem una pausa,
fem una petita pausa molt petita i continuem, va.
I canviarem radicalment de tema, canviarem de tema. Sí.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea.
Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Seguim a la Nacional 240. Mònica, en dos minuts arribem a tres quarts de dues i ara sí, canviem de tema radicalment.
Sí, canviem de tema perquè és un tema molt important del que volem parlar ara. Com ja crec tothom sabrà, Ricard, aquesta setmana es commemora el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. És el proper dia 25 de novembre. Ja fa força anys que es commemora aquest dia. I nosaltres avui, bé, estàvem parlant, no? No volem tractar potser el tema de la manera habitual, no? Sí. I volem parlar de mirar endavant, de mirar el futur, que això també és important remarcar-ho, no? Uh-huh. I hi ha diverses potes que ajuden a reprendre la vida quan s'ha patit una situació d'aquest tipus, i una d'elles molt important és la feina.
Home, jo crec que és clau aquesta, no?
Exacte.
És la que ajuda a recuperar la normalitat i a tornar-te a sentir bé, eh?
Exacte, i a poder, doncs, valer-te per tu mateix, no? Això ho és en qualsevol cas, doncs, imagina't si a sobre parlem, doncs, de dones que, per desgràcia, han patit, doncs, situacions de violència de gènere, per exemple, no? Hi ha l'allotjament, hi ha la feina, i avui tenim a l'altra banda del telèfon a la Núria Tusset. Ella és secretària del Consell de Direcció del Servei d'Ocupació de Catalunya i coordina els programes d'igualtat entre homes i dones del SOC. Núria, molt bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Un plaer tenir-te amb nosaltres. No sé si estaràs d'acord amb això que dèiem ara, que una de les potes essencials, no, per aquest reprendre la vida, per aquest tornar a començar, és la inserció laboral, és la feina.
Sí, estic absolutament d'acord, perquè sabem que l'autonomia econòmica i el poder guanyar-te la vida és important, no, per qualsevol persona, i moltes vegades aquesta situació es veu alterada quan passes una vivència com aquesta que estàveu dient, no? De la violència masclista o de gènere, i per tant poder tornar a tenir aquesta independència econòmica i poder-te guanyar la vida és evidentment una part molt important de lo que en diríem el procés de recuperació, no?, de la persona.
Exacte. En aquest sentit, des del Departament de Treball, evident, des del Servei d'Ocupació, hi ha plans, programes específics per a aquestes dones que han patit, doncs, una situació de violència a casa?
Bé, sí que n'hi han, però m'agradaria potser primer de tot dir que nosaltres, com a Servei d'Ocupació de Catalunya, oi, i més que programes específics, sí, el que posem com a prioritat és tenir un servei d'ocupació que pugui atendre a les dones quan, en l'àmbit laboral, que és la nostra competència, no? Quan si es troben en aquesta situació de violència de gènere o de violència masclista, tenir disposar d'un servei d'ocupació d'una institució que sigui capaç d'atendre aquestes dones i que no es produeixi això que han estudiat, no, i han demostrat les persones que treballen amb aquesta problemàtica, lo de la doble victimització, no? Yeah. Que a sobre vagis a les institucions que siguin i hagis de començar a donar voltes, a que no saps ben bé, etc. Per tant, aquest diríem que és com una cosa amb la que estem treballant a més de fa temps, però molt específicament aquest any, que és amb tenir un servei públic d'ocupació que estigui preparat per rebre correctament, i per tant, correctament volem dir, no?, intentant donar les màximes prestacions i amb la màxima eficàcia en aquest col·lectiu.
Mm-hmm. Ricard.
Sí, no, t'estava escoltant i realment és que és un moment força difícil, eh? De totes maneres, estava pensant, perquè aquests darrers anys hem passat per un període on el que trobar feina doncs era complicat, sí, en tots els sentits. Eh?
Per tothom, sí.
No, no sé si en el vostre cas teniu alguna facilitat o simplement és igual de difícil o fins i tot més difícil.
Bé, a veure, tenim, diríem, o sigui, alguna facilitat, i per nosaltres què vol dir, no? Com a Servei d'Ocupació de Catalunya, posar facilitat a vegades el que podem dir a certs moments de la vida que podem passar o certs col·lectius, per dir-ho així, no? Aleshores, en el col·lectiu, això és un ADN de les nostres actuacions. Nosaltres, com a Servei d'Ocupació de Catalunya, doncs gestionem molts programes al llarg de l'any. Quan diem programes, nosaltres estem parlant de formació per l'ocupació, estem parlant d'una contractació subvencionada normalment moltes vegades a través dels ajuntaments, estem parlant d'orientació, no? Quan parlem de tots aquests programes, que són els nostres programes bàsics de referència, i que el SOC el que fa molt és gestionar aquestes subvencions que al final qui està donant el servei a les persones en atur és moltes vegades als ajuntaments, a través d'una subvenció nostra, doncs, amb el tema de la violència de gènere, doncs tenim que en aquests programes és un col·lectiu prioritzat. O sigui, per exemple, nosaltres tenim programes que li diem treballa a les 7 comarques, el programa es diu, o treballa als barris, que són intervencions ocupacionals, com aquestes que us deia, no? D'orientació, de formació, de dispositius especials per col·lectius que estan amb més dificultat d'inserció laboral, i ja es fan a comarques o a barris on hi ha més dificultat. Ja. I a sobre, en aquesta dificultat, a més, hi ha una priorització d'alguns col·lectius, persones que porten molt de temps a l'atur, altres característiques, i una d'elles és haver patit violència de gènere. Però, a més, aquest any, com us deia, que estem intentant fer un plus més amb les nostres intervencions, hem posat una línia específica, que és per dones que han patit aquesta situació, que es diu, en un programa que es diu Treball als Barris, que es diu Treball i Formació, que la gestionen bàsicament els ajuntaments, no solament, també associacions sense afany de lucre, també poden demanar-ho, i que suposa una contractació per 2 mesos, 12 mesos, perdoneu, per aquestes persones, i acompanyat de formació. Per tant, o sigui, aquest any nosaltres, conscients, no, d'aquesta situació greu, i com deia el teu company, no, Ricard, que les dificultats, no, amb la crisi, amb tot el tema de la inserció i tal, i que ara, havent-hi una mica més de feina, no, estic parlant comparat amb els anys més durs de la crisi, veiem que hi ha certs col·lectius que segueixen tenint més dificultat, no? Sí. I uns és, per exemple, quan estàs en una situació de violència de gènere, que l'has patida i que estàs encara, això, no?, reconstruint-te d'alguna manera, doncs hem posat aquest programa, que ja us dic, són 12 mesos de contractació laboral, acompanyat amb formació, has d'estar a l'atur i això, haver patit aquesta situació.
Com deies, Núria, ho gestionen sobretot els ajuntaments, perquè al final, sí, no, és el servei de proximitat. Exacte. No? Suposo que tots en aquests diferents programes, no? I en, sí, aquest en concret, si arriba a través de la xarxa pública, doncs suposo que si està serveis socials, etc. No? Sí. Són qui et deriven,
sí,
diguéssim.
Sí, mira, justament intervenir, no?, amb aquest grup, posar recursos, oi, a disposició, en aquest col·lectiu, exigeix treballar amb molta coordinació de diversos àmbits de l'administració.
Clar.
I això és una cosa que és molt important i que, com tots sabem, com a ciutadans, a vegades és difícil, oi, d'aconseguir.
Sí,
i justament,
sí,
aquí és on nosaltres aquest any ens hi hem posat a treballar junts. Penseu que aquest programa, hem fet reunions prèvies amb la Direcció General de Famílies, amb l'àrea específica que porten el tema d'allotjaments, vale? De les dones que estan patint aquestes situacions, doncs provisionalment, en alguns casos, passen per allotjaments, oi? Cases d'acollida, etcètera. I Per tant, per, bueno, perquè hi ha tota una sèrie de coses que al posar-te en aquests programes has de tenir en compte, des de temes de confidencialitat, per de dades, per seguretat, oi? Fins a que arribi realment a tots els llocs on t'ha d'arribar. Això per una banda. Per tant, la coordinació amb la Direcció General de Famílies i amb l'àrea aquesta que us deia ha estat molt important, i també nosaltres tenim una altra feina que també hem reforçat molt aquest any, que és les nostres oficines. Penseu que el Servei d'Ocupació de Catalunya té 69 oficines arreu de Catalunya i són la nostra porta d'entrada a les persones que estan buscant feina, no? Aleshores, nosaltres tenim un protocol que quan una dona que pateix aquesta situació s'acosta a una de les nostres oficines amb volent algun programa ocupacional o amb la búsqueda de feina i dona a conèixer, no?, la seva situació, és tractada per la directora o el director d'oficina, o sigui, com pot ser que aquesta senyora en qüestió decideixi que vol que les seves dades siguin confidencials i que, per tant, no estiguin, diríem, en el nostre sistema d'informació, no?, a l'abast de qualsevol, no?, dels nostres professionals.
Clar.
Hi ha un protocol en aquests casos on és des de la direcció, que ja té, ja us dic, tot un protocol d'actuació que garanteix que aquesta persona, aquesta dona, pugui tenir els nostres serveis, no?, si s'adequa a la situació, i alhora tenir garantida una confidencialitat del tractament de les seves dades.
Uh-huh. En aquest sentit, perdona, Ricard, és que volia preguntar específicament per això, perquè un dels objectius per aquest 2017-2018 que teníeu, no?, el Servei d'Ocupació era precisament doncs revisar també aquests protocols, sí, no?, per detectar, exacte, possibles víctimes de violència masclista des de les oficines de treball. I una cosa que a mi m'ha creat l'atenció i és específicament també que implementàveu per primera vegada aquesta detecció o aquest focus específic als programes dedicats als més joves, als de garantia, sí, juvenil, perquè, sí, de fet, el tema dels maltractament cada vegada gent més jove és un de les alertes que ens diuen pràcticament totes les entitats que treballen sobre aquesta qüestió, no?
Sí. Exacte. Més que, si em permets, més que detectar, que no seria, no?
No, sí,
la nostra funció, sinó quan hi ha una dona que va al Servei d'Ocupació de Catalunya o és derivada per una altra part de l'administració que rebi el que he dit anteriorment, d'acord? O sigui, nosaltres no estem focalitzant en la detecció, que evidentment es pot donar perquè a l'hora que interactues, no?, des de qualsevol àmbit de l'oficina es pot aflorar aquesta, sí, situació, i això també seria dir, bueno, si aflora, què he de fer? I això és molt important, també tot el tema dels protocols que n'existeixen a tot Catalunya, amb més o menys intensitat, de tots els serveis, i veure a quins altres professionals tens de referència, d'altres administracions, etcètera, no? Però pel que em deies en concret dels joves, nosaltres vam fer aquesta reflexió quan aquest any vam voler posar aquest èmfasi en la nostra programació amb el tema de la violència de gènere. Vam dir, bé, com tu deies, els joves és un moment molt important per intentar canviar, oi, aquestes conductes, tant per nois com per noies, i el SOC és una de les administracions que gestiona la garantia juvenil. Aleshores, hem començat a treballar aquest any i vam dir, bé, el primer ja és els professionals que treballen amb garantia juvenil atenent joves. La primera cosa que hem de fer és que aquests professionals estiguin ben formats i veure, a més, amb els 2 anys i pico que portem de desenvolupament de la garantia juvenil, també recollir la seva experiència al respecte d'això. Uh-huh. I aleshores hem fet ja tot un procés de formació arran del territori amb aquests tècnics, que són, ja us dic, els primers contactes amb els joves que tenen amb l'administració. Aquests tècnics o bé estan als ajuntaments o bé estan amb associacions sense afany de lucre que gestionen serveis de garantia juvenil. I bé, va estar una formació molt interessant, ens la van agrair molt, i a sobre allà ja vam detectar deficiències, per dir-ho així, millores amb les quals el Servei d'Ocupació de Catalunya havia d'actuar, no? Per exemple, que s'ha de fer molt evident, ells ens demanaven molt dels protocols d'actuació, no?, davant quan es troben en un cas que poden detectar amb els joves que estan treballant, no? Doncs això, el protocol de com a tècnics com havien d'actuar.
Clar.
Això està molt protocolaritzat, però a vegades les coses no estan, que no existeixin, sinó que no es coneixen prou, no? Mm-hmm. I aleshores hi ha tota una fa de comunicar De revisar que realment allò els professionals ho coneixen bé, etcètera, no? Per tant, ara estem en aquesta fase de que tots els nostres tècnics de garantia juvenil estiguin ben formats amb el tema de donar suport, de saber com actuar davant de casos, amb els joves que pots veure que hi ha alguna situació d'aquestes, i amb derivacions efectives, no?, cap a les parts de l'administració que toqui. Mm-hmm.
Res, que ens queda 2 minuts i arribem a les 2 de la tarda.
Sí, haurem de tornar a convidar la Núria un altre dia.
Molt bé.
La Núria Tosset, que és secretària del Consell de Direcció del SOC i coordinadora de programes d'igualtat entre homes i dones. Núria, t'hauré de convidar per un dia per parlar de la diferència salarial també entre homes i dones.
Molt bé. Doncs quan vulgueu, a la vostra disposició, i gràcies pel vostre interès.
Un plaer, gràcies a vosaltres.
Adéu.
Ricard, 2 minutets i arribarem menys de 2 minutets i arribarem a les 2. És un tema, la veritat, important, delicat, no? Però en volíem parlar des d'aquesta perspectiva avui, des del... escolta, es tira endavant, hi ha sortida, tornes a trobar una feina i a començar una altra vegada, eh?
Sí, que és el que dèiem, dignifica també la feina, potser també t'extreu de problemes del dia a dia i també t'ajuda a tirar endavant. Uh-huh. El que passa que és difícil, tot plegat.
És difícil.
Però, bueno, hi ha molt mecanisme, que hi ha molta feina al darrere.
Molta feina que potser de vegades no pensem que no hi pot tenir a veure. Per exemple, des del Servei d'Ocupació de Catalunya, Violència de Gènere, doncs hi té molt a veure també. No? Com molt bé deia, espero que en aquest cas les administracions es coordinin molt millor que per altres coses.
Sí,
sembla que passe.
Escolta, que ens queda un minut.
Un minut.
Simplement, saps que parlava de fred?
Sí.
Què fem sempre que ens trobem? De què parlem al principi?
Home, parlem del temps.
Ha fet fred, ha fet sol, plou, fa fred, ja notes el fred a dins. Doncs mira, jo et parlaré que si has de canviar les finestres de casa...
Ah, sí que en tocaria.
Pensa-t'ho bé,
sí. Sí, clar. Sí, s'ha de pensar amb el cap, això, eh?
Sí, perquè si canvies les finestres, has de canviar a les finestres de Keuning.
Ah, sí? Sempre.
Ja veuràs, eh? Et quedarà la casa molt acollidora i, a més, tindràs molt confort, eh?
Ah, doncs, escolta, si canvies les finestres...
Les de Keuning. Que són les que van bé, eh? Apa, que arribem a les 2.
Vinga, sí, nosaltres ens tornarem a trobar, Cope Tarragona i Cope Lleida comencen a les 12:20, tu i jo parlem demà a la 1, amb Recepta i a Lleida.
Ui, Recepta i Moda.
Que vagi bé.
Gràcies, adéu.